Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els dijous a aquesta hora ja sabeu que arriba la Carme Serret carregada de llibres. Parlem de llibres, literatura, d'aquest món tan imaginari que es plasma en la realitat de les fulles, no? En l'escriptura. Avui la proposta és parlar de la literatura, no diríem literatura infantil, però parlarem pensant sobretot en els més petits o més joves.
Bon dia, Carme, així bon dia. És. Avui parlarem de llegir abans de llegir, perquè llegir es comença a llegir molt d'hora. Arribem al món i estem llegint a través de les mirades dels altres, a través de la cara, a través del que veiem. I per tant hi ha un camí molt important per arribar al que coneixem com a lectura, però que comença molt abans de que, diguéssim, tinguem soltura amb la lectura instrumental. Per tant, llegim abans de llegir. Això, vaja, ho diu fins i tot la neurociència actualment ja. Vull dir que és un tema que ens interessa, però mira, Carme, avui hem convidat a una persona que és narradora de contes, precisament per parlar de tot això.
Que bé.
Ara us la presentaré, però abans, si em permeteu, doncs fa uns dies vaig parlar, no sé si te'n recordes, de com Virginia Woolf diu que s'ha de llegir un llibre. Però a més penso que té molt a veure també amb el tema que parlem avui. I ella diu, concretament diu, el único consejo, de hecho, que una persona puede dar a otra sobre la lectura es que no escuche ningún consejo, que siga sus propios instintos, que atienda a sus razones, que extraiga sus propias conclusiones. I al final d'aquest petit text, la Virginia Woolf diu una cosa que a mi la vaig trobar molt divertida i us la vull compartir amb vosaltres. Diu, ahora bien, ¿qué lee para llegar a un fin por deseable que sea? ¿No hay algunas actividades que practicamos porque son buenas en sí mismas y algunos placeres que tienen su propio fin? ¿Y no es este uno de ellos? A veces he soñado, al menos, que cuando el día del juicio final amanezca y los grandes conquistadores y abogados y estadistas vayan a recibir sus recompensas, sus coronas, sus laureles, sus nombres grabados para siempre en el mármol imperecedero, el Todopoderoso se dirigirá a Pedro y dirá, no sin cierta envidia, por cierto, cuando nos vea con unos libros bajo el brazo, el Todopoderoso dirá, mira, estos no necesitan ninguna recompensa. No tenemos nada que darles aquí. Les encanta leer. Y nos encanta leer. Per això estem aquí, oi, Eva?
Sí.
Bon dia, Eva.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
L'Eva Tataret és narradora de contes, i precisament avui que volem parlar de llegir abans de llegir, l'hem convidada perquè ella ens expliqui en què consisteix, o en part en què consisteix, això de llegir abans de llegir. I que, a més, com la recomanació que fa Virginia Woolf, sovint, sempre amb tot allò que envolta les narratives, doncs és molt vàlid el consell del que parla Virginia Woolf. Què et sembla, Eva? Estàs d'acord?
Sí, sí. De fet, a la canalla, quan comença a llegir, quan s'acosta als llibres, és molt curiós veure com els toquen, com els agafen, com hi ha nens que són superformals i no saben llegir si no estan sentats en una cadira, d'altres que s'atiren per al terra, o fins i tot una cosa que l'altre dia vaig observar amb unes nenes, no? Vam acabar de fer una sessió de contes, i llavors van agafar un dels contes per mirar-ho, i eren tres. I van fer una cosa que jo em pensava que era artificial de dintre de l'aula, que era llegir lectura compartida, no? Llegien cada nena una plana, però clar, van fer-ho de forma natural, espontània, perquè sí. Va ser molt xulo veure-ho, no? També. O sigui que la lectura, de fet, això, no hi ha cap recomanació, no? El que hem de recomanar és que llegeixin el que vulguin, que aquesta és una altra cosa, no? I que tinguin precaució, també. És una cosa que també sempre quan explico contes o quan parlo amb els nens, no? Que no tinguin por d'un conte que comencen a mirar-ho, per molt que li hagin recomanat o per molt que li hagi portat la seva tieta, que és una senyora molt estupenda, que sap molt de contes, si un cop comença a mirar-lo o la il·lustració no li agrada o allò que està llegint no li fa sentir bé, no, que l'aparqui. Potser no és un mal llibre, però potser no és el moment, no? Llavors, bueno, amb això, que no tinguin problemes, que no llegeixin coses que no vulguin i mirin contes que no... que no tinguin ganes de mirar-se'ls i que no els hi entri pels ulls i no els hi cridi i no... no? Com forçats, diríem.
Sembla que... a mi em fa l'efecte que no es pot, no es pot ensenyar... No se pot ensenyar a amar la lectura, però sí que es pot transmetre. I perquè jo crec que hi ha una gran diferència, no?, entre ensenyar i transmetre, que les dues són necessàries en educació, no dic, Però... aquesta transmissió és molt important i penso que el conte, precisament el conte, la transmissió d'aquesta gran llengua materna que, de la humanitat, diríem, que són els contes populars, els contes tradicionals, i sense deixar de banda els contes d'autor, però és un material fabulós per començar el camí cap a la lectura, per llegir abans de llegir. Explicar i contar.
Explicar. És molt bonic el fet de que quan tu expliques, no? A vegades ens pensem que només es podem explicar contes que estiguin publicats, no? O editats, però també expliquem quan ens sentem a taula i algú de la taula explica què ha fet aquell dia, que sempre li posem una mica de salsa, no? Una mica de cosa nostra. Allà estem explicant. O sigui que en realitat tots som narradors, tots som explicadors d'històries, no? Passa que alguns ja no tenim més, llavors ens agafem les històries boniques que n'hi ha, no? El que sí que és veritat que sempre que expliques, en tots els contes n'hi ha una cosa invisible, que és el que fa que siguin meravellosos, que no passin mai de moda, que no tinguin edat, no? Que només tinguin les orelles el que s'escolten. Perquè els contes són... transmissions amoroses, no? És amor als contes, sempre. I si no, mirem-nos amb uns altres ulls, no? El fet d'explicar un conte amb la canalla, amb els teus nens, el teu amic, el teu company, no? En un moment donat, pots agafar un conte i explicar-li, no? I compartir-lo amb ell. O llegir-los plegats, no? La lectura compartida és aquesta que s'ha dit que havien fet aquelles nenes, que és una lectura que moltes vegades, no? A casa es fa, no? Amb els fills petits que encara... són aquells que apunten a bons lectors, però encara no tenen prou les eines, però ja amb un conte petitó no tenen prou, no? Necessiten un conte una mica més. I llavors comparteixes la lectura, ara deixes tu, ara deixes jo, no? Una mica, que això ho fem molt acompanyar. Ha de ser una lectura amorosa, sempre, no?
I a més, perdona, sí. M'has fet pensar, ara quan expliques això, que em sembla molt important, que Gustavo Martín Garzo, un escriptor magnífic, però que a més diríem té tota una gramàtica molt ben estudiada sobre el món dels contes. Ell deia algo així, que ho tinc aquí, diu: "Més enllà de totes les qualitats formatives que tenen intrínseques als contes, que les tenen i en podríem parlar i n'hi han moltes, però dice, no solo por las enseñanzas son importantes los cuentos, hay algo más. Quizás más importante, digo, los cuentos prolongan el mundo de las caricias y los besos, de los primeros años de vida y nos devuelven al país de la ternura. Ningún niño se olvida nunca de esto." Penso que bueno, que
és el que deia. El que deia, no? Sí.
Els contes ens fan com pessigolles a les orelles, no? De fet, una cosa que sempre quan els expliques a canalla, no? Veus els nens que tenen les orelles molt netes de... no de brutícia, enteneu-me.
Brutes, estan atents.
Sí, i brutes de paraules que fan mal, d'un crit, no? I nens que tenen les orelles molt, molt netes. I llavors els contes, xum, van directes al cor, no? I es veus, és que els estàs veient, aquest va, no? Allà superràpid. I d'altres que no, que han de fer moltes voltes. Quan contes amb adults, també passa. tu expliques adults i adults que tenen les orelles molt netes, perquè tenen el truco, que ara no diré, per netejar-se les orelles, per treure aquests crits del teu jefe, del teu company, de la senyora que... no, i se te queda allà i fa un mal allò, i no permet escoltar bé, no? Llavors hi ha adults que és que els veus, o sigui, al minut zero ja està, tenen allà, no?, tot obert, i comencen a passar els contes, les emocions, l'alegria, no?
Jo sempre dic que els contes, i els explico, els contes sempre expliquen la veritat, perquè és cert que podrà ser que els contes no siguin reals, però sempre parlen de la veritat.
És que si no són veritat, és que no els explicaríem, no? Quan a vegades expliques un conte que té molta fantasia, no?, o expliques el començament, no?, dels contes, i dius, posaré una mica de pols de lluna aquí a sobre dels vostres caps, que després em torneu, perquè costa molt, no sé si ho sabeu, però la pols de lluna costa moltíssim de trobar. Llavors, clar, tu la poses perquè fa aquest efecte d'orelles grans i boques petites amb els nens, i amb el contador li fa que no se t'endullugui la llengua i que no se t'oblidin els contes, que també és important, doncs, evidentment que és veritat. Jo quan estic tirant la pols de lluna, és veritat, i l'efecte el fa. Si no fos veritat, si no em creies que és veritat, no podria fer-ho. Però per això aquell tancament, no?, de conte, no?, i que tot és mentida, és ben veritat. Bueno, és veritat mentre ho explico. Tot el que s'explica des de que obres una sessió de contes, fins que tanques, des de que obres el conte i comences a narrar fins que el tanques, allò és veritat.
Clar, i a més és que ens expliquen el que dèiem abans, tota una herència d'experiència de forma arquetípica de la humanitat. I en aquest sentit són veritat. I a més abans ho dèiem amb l'Eva, quan unen un conte, l'interpreta, per sempre diem que no hem de donar la moralina del conte, no? Sinó que cada nen sap el que li diu el conte, i és el que li pot dir, i això és perfecte. I això és veritat. Si ell li diu el que li diu, és veritat. I en aquest sentit, ara em permetreu, Eva i Carme, que us faci una pregunta.
Vinga, dispara.
Quin personatge de conte seríeu vosaltres? Així, ja sé que a vegades és una
jo t'ho diré molt ràpid. Preguntat ara, avui mateix, i amb la infància ja deixada fa uns anys, no m'identifico en cap ni un.
Personatge
no,
de
veritat,
Sí, o amb algun...
O sigui, dels contes
series,
que
diria,
jo vaig conèixer de petita, presents en la meva infància, és que no m'identifico amb cap ni un,
Jo he sigut poca nena de poc conte de petita.
Jo també, però, però és igual, dels que jo he conegut, he pogut conèixer.
Saps quin personatge m'agrada molt? Que és un conte que és molt visual. El de la Magenta. A mi m'agradaria ser la Magenta, no? I jo, amb aquest punt de... És tan bonica, no? Té tants colors, és tan màgica, no? No fa res màgic, però fa tot, no? Oh, m'encanta, la Magenta m'agrada molt. És un conte que normalment no explico perquè és meu. És meu, a mi em serveix, no? I el miro, ah, oh, m'encanta la Magenta.
Eva, i no, crec que tenim encara una miqueta de temps perquè ens puguis explicar un conte, perquè estàs aquí i la Carme i jo tenim moltes ganes que ens expliquis un conte, i els oients segur que també. Haurà de ser una miqueta curi i és sempre limitar, no m'agrada gens, no? Però ens expliques un conte.
Sí, perquè els contes ens ajuden a conèixer a nosaltres, als altres i al món sencer. I això és el que li va passar al rei que tenia orelles de cavall. Hi havia un rei, que era bon rei, però portava molt malament això de que tenia unes orelles de cavall que li sortien. Però ningú les havia vist, ni tan sols la seva dona, ningú del regne, perquè portava com una mena de drap que li tapava. Bueno, ningú. El seu barber era l'únic que sabia que tenia orelles de cavall, perquè li venia a tallar el cabell. I el va amenaçar. Com li diguis a algú que has vist que el rei té orelles de cavall? Et tallaré el coll. Que, evidentment, el barber no li va dir res a ningú. Però va començar a trobar-se molt malament. Tenia mal de panxa, no podia dormir, estava neguit, s'aixecava mitja nit amb unes palpitacions. Qüestió que va anar al metge i li va explicar tots els seus símptomes. I el metge, que era un metge molt savi, li va dir, tranquil, ja sé que té. Vostè el que té és un secret. Ai, sí, efectivament tinc un secret. Però és que sap què passa? És que no puc fer res amb aquest secret. És que no puc dir-ho. No es preocupi. Jo us he dit, no?, que era un metge estupendo, d'aquells boníssims. No es preocupi, jo tinc la solució. Ha d'anar i enterrar el seu secret. Llavors vostè fa un foradet, crida el seu secret i l'enterra. Tantes vegades com sigui necessàries fins que es trobi bé. El barber se'n va una mica allunyat del castell, comença a fer forats, fa un forat i crida, el rei té orelles de cavall! I res. Quan ja portava 200 vegades, 200 forats dient el rei té orelles de cavall, va començar a sentir-se millor. Quan portava 425, nena, pum, tot d'una. Oh, que bé que estic! I va tornar. El rei va fer una festa després d'un temps, que va convidar tothom, hi havia molts reis i moltes princeses i molta gent important, i també va convidar uns músics que vinguessin a fer una mica de festa. Qüestió que es van parar justament on el barber havia enterrat els seus secrets, i d'aquells muntanyetes que havia fet havien sortit com una mena de canyes. Allà que agafa un d'aquests músics, que agafa una canya, que fa un flabiol, que ve a la festa del rei, bufa el flabiol i surt, per comptes de notes, una veu que diu «El rei té orelles de cavall!» Silenci! Tothom, el rei demudat, blanc, verd, groc, vermell. «Que em portin el barber!» Clar, el barber, pobre home, dient-li «De veritat, senyor rei, que jo no li dic res a ningú, que jo no li dic res a ningú!» I efectivament, bueno, a veure, el rei portava malament el tema de les orelles de cavall, però era un bon rei. I clar, el va veure tan apurat que va veure que efectivament el que estava dient era la veritat. Li va explicar tota la història de que havia enterrat el secret, que es trobava malament. Bueno, el rei estava molt enfadat i tothom mirant, esperant, no?, tots els convidats a veure què passava. I el rei callat i quiet. I de sobte una nena diu, «Perdoni, senyor rei, per què no ens ensenya aquestes orelles de cavall que diuen que té?» I el rei es va treure la vena aquella que portava, el mocador, i va ensenyar les seves orelles de cavall. Ell, que es pensava que si algú les veia se'n riuria en alguna cosa així, van començar a aplaudir, i a la nena va dir, «Quines orelles de cavall més xules que té! Som els únics que tenim un rei amb orelles de cavall!» El rei va anar a cridar al senyor que li feia les corones, que li fes una corona que es veiessin molt bé les orelles de cavall.
Molt bé, Eva. Quina història per tots.
Per tots,
perquè els contes,
clar,
sempre són per tots. I perquè els contes ens diuen a cada un la veritat que podem entendre en aquell moment, no?
I que es diuen coses diferents ara que quan són més grans. I ara quan no tens fills que quan en tens, no? Quan expliques al teu fill un conte que tu, no? El coneixes. Ah, t'explicaré un que quan era petita m'agradava molt. Quan l'expliques, no?, te pot produir unes emocions que no tenen res a veure, no?, però expliques des d'un altre lloc, no?
Per això els contes, una de les grans meravelles és que aborden, ens expliquen la complexitat de la vida i ajuden, penso jo, els nens i a qui els escolten a enfrontar-se al misteri de les coses, no? I jo crec que també a crear aquesta armadura interior que els nens i tots també necessitem per anar afrontant les vicissituds de la vida, la contingència, la finitud, en definitiva. Eva, ara et demanaré que ens recomanis, que jo sé que tu en saps molt, que ens recomanis algun dels teus llibres, dels teus contes preferits.
Bueno, hi ha un conte que m'agrada molt, molt, explicar, que es diu Uno, de la Kristen Noslinger, que és, bueno, que ara hauré de buscar-ho a la biblioteca perquè a les llibreries no hi és, que és una altra cosa. Aneu a la biblioteca a buscar llibres. Si us sona algun llibre que és bonic, a la biblioteca, que segur que el tindran, perquè a vegades les llibreries no poden tenir quan ja no són tan novetats, no? És un llibre, un conte molt bonic, que parla de marxar, que per tornar, primer has de marxar, del respecte, de la gent que són una mica diferents, no?, de les convencions. Perquè un era un home que no tenia ni nom, li deien ningú. Molt, molt bonic. I després un conte per compartir, no? És un llibre, de fet, breu, que es diu L'illa de les cartes perdudes, de l'Oriol Canosa. Aquest és un conte que és una delícia, és una delícia, amb il·lustració en blanc i negre, ara estic ensenyant aquí les companyes, i és per compartir la lectura, o per llegir-ho un sol, jo me l'he llegit jo sola, no l'he llegit a ningú, però és un llibre molt enriquidor i molt bonic. I de fet l'editorial diu que no fa llibres perquè sí, que tots neixen de la sincera voluntat de contribuir a fer un món més harmònic. Llegeixes això i dius, perdoni, posin 54 llibres d'aquest, que me'ls emporto a casa. No, però parla d'un nen que durant la Primera Guerra Mundial ha de marxar i marxa cap a un altre lloc, fa un viatge sol. Hi ha aquesta barreja entre fantasia, no? Un nen sol de 9 anys creuant tota Europa per anar a casa del seu tiet a refugiar-se, i ens situa, no?, en aquesta veritat, no?, imaginació. Llavors, és molt bonic, molt bonic. M'agrada moltíssim.
L'illa de les cartes perdudes. Moltes gràcies, Eva.
A vosaltres.
Deia Einstein, deia, crec, alguna cosa així. Diu, si vols un adult amb pensament creatiu de petit, explica-li contes. Si, a més, el vols savi, explica-li més contes. Moltes gràcies, Eva, per compartir aquesta estona màgica amb nosaltres. Moltes gràcies i fins una nova ocasió, que continuarem parlant de contes i de llegir abans de llegir. Moltes gràcies.
I gràcies a tu també, Carme. Arriben les notícies. Fins dijous.